Aquells que estiguin començant a remuntar una mica es poden enfrontar a la por del propi retrocés mental, no?
Sí, jo crec que, aviam, això és absolutament raonable i en aquest sentit han de posar en marxa els seus propis recursos personals i l'entorn familiar que pugui donar el necessari suport i quan calgui, per descomptat, i a vegades no és fàcil, buscar el suport professional, el suport expert per acompanyar aquests processos que a vegades doncs tenen pujades i baixades, no? Però, evidentment, una nova onada ens faria entrar en una situació d'incertesa, d'incògnita, que, evidentment, en aquestes persones no els ajuda. Però, insisteixo, en aquí, aquests tres elements, no? Els recursos propis, els recursos de l'entorn i els recursos professionals, de les xarxes especialitzades en salut mental, de la xarxa de primària i, per descomptat, qui pugui també l'atenció psicològica a altres nivells.
Sovint, quan ens enfrontem a situacions molt complicades, ja sigui de manera individual o col·lectiva, no? una de les reflexions que fem sempre és quina cosa positiva en podem extreure, no? D'aquesta situació tan complicada que hem viscut. Segurament una d'elles, no sé si estarà d'acord amb mi, com a psicòleg, és que aquesta pandèmia ha situat en una situació realment molt preponderant la importància que té la salut mental i com de reconeguda la teníem.
Estic completament d'acord. És a dir, la importància i la transcendència de la salut mental, de la salut emocional, amb la pandèmia ha quedat de manera molt, molt evident. D'aquí, i en tinc molta constància, que en aquest cas l'administració de la Generalitat està fent coses, estan fent replantejaments, està reforçant serveis, revisant models, és a dir, està fent moltes accions precisament per intentar donar resposta a aquesta situació. Ara bé, per mi hi ha un missatge també molt important, i ho dic amb molta humilitat, i és que els primers responsables de cuidar la salut mental som cadascú de nosaltres. És a dir, hem d'intentar no psiquiatritzar o psicologitzar qualsevol petit estat d'ànim negatiu que és fruit de la vida quotidiana. Ho dic perquè, de vegades, diguéssim, confonem el que és una depressió on està trist, jo què sé, per una petita qüestió, un conflicte que has tingut amb la parella o amb algun company de feina, etcètera. Mm-hmm. Això és una cosa, i una altra cosa és, evidentment, quan estem parlant d'entitats, diguéssim, de sintomatologies importants, que, evidentment, aquí s'escau disposar dels recursos, dels professionals, de les ràtios de professionals, la comunitat per poder donar resposta. Però insisteixo en aquest missatge d'assumir, d'empoderar-nos, diguéssim, per cuidar-nos, cuidar la nostra salut mental i no confondre'ns, no? I, evidentment...
Passa que sovint no ens han donat, no, les eines, a vegades, no, per fer això. I ja no per treballar un principi de depressió, eh? Senzillament, molt sovint no som capaços ni de gestionar un propi sentiment de tristesa, no? O d'angoixa o d'ansietat vinculat a una qüestió de feina, no? O a un estat d'ànim, diguem-ne, d'un moment en què les coses sembla que no et vagi bé res i que tot sigui negre, no?
Absolutament d'acord. I aquest és un repte que tenim i que l'hem de poder treballar en l'entorn familiar i també en l'entorn de l'educació, en l'àmbit escolar, que en algunes escoles això ja es comença a fer. Moltes vegades també per pròpia iniciativa d'alguns mestres, d'alguns educadors. Però aquesta és una qüestió que jo crec que s'hauria de treballar a més alt nivell. És a dir, com vostè deia molt bé, sapiguer distingir el gra de la palla. És a dir, perquè, aviam, sí que és veritat que vivim en un entorn que vol garanties, vol seguretat, vol control, vivim en el famós estat del benestar, on teòricament les administracions, com que paguem impostos, doncs ens han de resoldre els problemes, però que això no ho podem portar en un extrem. És a dir, hi ha una part de responsabilitat en la cura d'un mateix que aquesta no la podem delegar, no la podem traslladar. És assumible i aquí fan falta recursos per aprendre, diguéssim, a afrontar dificultats i aquí, com deia, l'entorn familiar, l'entorn educatiu, com a mínim, són transcendentals.
El Toni Calvo és psicòleg i és director de la Fundació Galatea, l'entitat que s'està dedicant a atendre els problemes de salut mental i emocional dels professionals sanitaris fruit d'aquesta pandèmia que alertava, i així arrencava aquesta conversa, que és justament ara que sembla que les coses van una mica més bé, que bona part del personal sanitari està aflorant amb aquests problemes, i des d'aquí aquest missatge, que tenen un lloc en el qual adreçar-se, fins i tot aquesta aplicació de la Fundació Galatea que permet aquest petit autodiagnòstic, com a mínim per saber si és el moment d'agafar el telèfon i demanar ajuda. Doctor Calvo, gràcies per haver-nos acompanyat, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres, una abraçada.
Un plaer. Toni Calvo en directe al matí a Ràdio Estel. Ara fem una pausa molt breu per la publicitat i en seguim parlant i ho analitzem tot plegat en temps de tertúlia. Avui amb l'Eva Pomares, amb l'Enric Sierra i el Jordi Barbeta.
Ràdio Estel.
Si tens Android, descarrega't la nova app de Ràdio Estel. Busca Ràdio Estel Oficial a Google Play i gaudeix de la nova app amb ràdio en directe, a la carta, notícies, promocions i molt més. Recorda, la nova app de Ràdio Estel per Android la trobaràs com a Ràdio Estel Oficial. Que no se't passi.
Més d'un 20% dels estudiants universitaris necessiten suport econòmic per dur a terme els estudis al nostre país. A la Fundació La Caixa concedim beques a estudiants excel·lents amb recursos econòmics escassos perquè accedeixin a estudis de grau universitari. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Necessites algun producte de salut natural per tothom? Doncs apunta'n al telèfon 669-56-17-68. Recorda, 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa sense desplaçaments ni esperes. I per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Maen. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. La legítima es la parte de nuestros bienes que la ley nos obliga a dejar a nuestros hijos. Pero si no hay relación familiar, puedes evitarla.
¿Cómo funciona la legítima? ¿Quién debe pagarla? ¿A quién hay que reclamarla? Si no conoces las respuestas, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096. A Prodents Centre Odontològic, des de fa 20 anys al barri de Sants, hi trobareu un tracte professional i familiar, a més de preus avantatjosos per jubilats. Som a l'Avinguda Madrid número 36, cantonada amb Arizala. Som especialistes en implants i pròtesis dentals. Demana pressupost sense compromís. Prodents Centre Odontològic. Descobreix-nos a prodentsbcn.com i al 93 330 60 50. 93 330 60 50.
Estel Migdia ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel, tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Obrim el temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel. L'Eva Pomares, com estem, Eva? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Molt content de saludar-te. Avui la
un
tenim
plaer ser aquí amb vosaltres.
Des de Tarragona, aquí a l'estudi, l'Enric Sierra. Enric, com estem? Ben tornat.
Molt bé.
Jordi Barbeta, bon dia.
Bon dia.
A veure, estàvem amb aquesta conversa amb el Toni Calvo fent aquest repàs de com han detectat des de la Fundació Galatea que està l'estat d'ànim entre el personal sanitari. Clar, jo em quedava una mica, m'he quedat una mica amb el cor fred, quan... Després de molts mesos, ja ho sabem, que hi ha molta gent que ho està passant malament, no? Però quan apareix la paraula depressió i símptomes de depressió i elements que poden ser compatibles amb una depressió, ostres, estem parlant de paraules majors, segurament, Eva, i d'haver posat molt al límit a molta gent.
Sí, hem posat molt al límit a molta gent perquè, de fet, és una pandèmia, com tots sabem, inèdita. És a dir, inèdita en les generacions que ens ha tocat viure, inèdita des de finals del segle XIX, com a mínim, no? És a dir, no hi ha cap professional ni cap sistema del món que estigui preparat per això, i ara ens arriba la segona part, que és la torna. Però, de totes maneres, també s'ha de dir que la salut mental és el germà petit, el germà pobre, sempre de la sanitat pública, no? I això és transversal. Tenim una carència de psicòlegs, ja no només en el sistema públic, sinó en el sistema privat, que aquesta pandèmia ha posat de relleu, però, a més, especialment en el sistema públic, bàsicament, quan algú... ja estic parlant d'abans de la Covid, quan algú ha tingut algun tipus de malaltia mental i se n'ha anat, o de trastorn mental, i se n'ha anat al primer metge, que és el que sempre rep tot, que suposo que podem parlar després, la situació de l'assistència primària, doncs només recepten medicaments, o si el trastorn és gravíssim, en unes llistes d'espera brutals, doncs, i és molt i molt i molt greu, doncs hi ha un internament d'aquest malalt, no? És a dir, s'ha d'invertir moltíssim, moltíssim, moltíssim en salut mental. Hi ha aquest pla integral de salut mental anunciat pel govern, recentment es va anunciar el mes de maig, que es posava en marxa, perquè a més no és només una qüestió dels que ens han de cuidar, no? Que són els professionals, els que no són la primera línia, els professionals sanitaris, és a dir, els trastorns d'ansietat s'han augmentat com un 130 o 140%. I en l'ambient, davant de la incertesa que genera aquesta nova etapa on estem entrant, no, que no sabem com anirà, i en l'ambient, símptomes socials d'agressivitat, d'ansietat, de depressió, de tristesa, que això no resoldrà d'un dia per l'altre, però sens dubte necessiten mitjans i recursos especialitzats, no? I aquí em temo que ens trobarem amb el mateix problema que ens hem trobat, per exemple, en el cas de les infermeres. En els últims anys, en els últims molts anys, no s'ha esperonat, per exemple, les matriculacions i les carreres de psicologia, i ara no tenim psicòlegs en aquest país.
I a més, aquesta problemàtica és una carrera de fons, és a dir, que segurament ara començarem a detectar la problemàtica i
va per molt llarg,
i decidirem que ens hi posem, però això va per molt llarg, Enric.
Va per molt llarg, s'ha d'invertir, ens falten fins i tot mitjans, ens faltaran mitjans personals, o sigui, mitjans formats professionals.
A veure, sí. Enric i Jordi.
Sí, a veure, el que ens ha passat aquesta pandèmia, alguns fins i tot l'han anomenat com si hagués estat, i encara és, una guerra. Ens ha passat una guerra, però en aquest cas una guerra vinculada amb la salut. I les guerres tenen seqüeles. I els soldats que han estat en aquesta guerra doncs estan tenint aquestes seqüeles, perquè òbviament això no ho havíem viscut mai. I per tant no s'havien enfrontat a una cosa tan bèstia, tan dura com això, no? Per tant, aquesta és una de les seqüeles, i en vindran d'altres. En la població general també està havent-hi aquesta qüestió, no? I jo crec que hem de parar molta atenció a ja no només aprendre de tot el que ha passat, sinó parar atenció en com formem, com tenim aquest exèrcit de defensa, que és de defensa de tots nosaltres, en les millors condicions. I això, que ara és molt fàcil de dir, és molt difícil de fer, perquè, malauradament, els governs plantegen les seves estratègies molt a curt termini. I això és un tema a mig i llarg termini. És a dir, formar metges és una cosa de 5, 6, 10 anys, 14 anys, 15 anys, i estratègicament formar-los en aquelles especialitats que tu pots preveure que poden ser més importants o més rellevants. Per tant, clar, això no et dona vots d'aquí a l'any que ve o d'aquí a 2 anys. Això ni tan sols dona vots. Però sí que és molt necessari que els nostres governants, en aquest tema, però en tants altres, tinguin aquesta visió més estratègica i no tan curtplacista, perquè aquí sí que ens juguem el futur de les futures generacions. I això, malauradament, tant en aquest camp com en tant d'altres, no estem a la jugada.
Aviam, jo aquesta, es dona la circumstància que aquesta setmana he publicat una entrevista amb un company i amic, amb l'Àngelo Gilde, que ha publicat un llibre, La vella companya, que ha portat 30 anys amb, portant la depressió a sobre, no? Company de La Vanguardia. Pues, es crec que és un dels millors periodistes de La Vanguardia, espero que no s'hagi enfadat ningú.
Mejorando lo presente.
I ell, a l'entrevista, em diu, aquest llibre que he fet és una vergonya. I jo dic, una vergonya? Però si és un llibre que està bastant èxit, no? Excepte la televisió gallega, que el tenen censurat. I diu, no, és una vergonya, perquè jo ho he fet per alçar la veu sobre la realitat dels malalts mentals, que són els parents pobres de la sanitat i de la sanitat pública. Però no només perquè falten recursos d'assistencials, sinó perquè no hi ha inversió en investigació. És a dir, és l'aparent pobre. És a dir, hi ha malalties molt rares i molt minoritàries que tenen més inversió en investigació per trobar com la manera de curar-ho, que no pas la psiquiatria, perquè la psiquiatria, com que no s'acaba mai, bueno, sembla que no sigui rendible, no? I llavors, per exemple, l'electroxoc, aquella cosa tan horrible d'aquella pel·lícula del Jack Nicholson, ara és una... ara no és allò. L'electroxoc és una pràctica comuna. Avui a Barcelona se'n faran centenars, si no milers, d'electroxocs a diversos centres, no? Perquè funciona. Però ningú sap per què. Saben que funciona, però no saben per què, no han trobat la raó per la qual una electroxoc funciona. És a dir, hi ha un problema d'investigació. No se sap per què una persona esdevé de cop i volta esquizofrènica, no? I resulta que les malalties mentals afecten en diferents graus, per descomptat, a una de cada quatre persones en aquest país, eh? El món... crec que són uns 400 milions de persones que poden tenir una depressió. La depressió sembla que afecta uns 260 milions. Però, bueno, però l'esquizofrènia afecta 20 milions, eh? Vull dir, no,
però és que és molt... És a dir, estem parlant pràcticament d'una quarta part de la població, sí. O aproximadament una quarta part de la població, no? I quan ara fem aquesta conversa amb el doctor, per exemple, no? Clar, jo deia, un dels problemes quan algú està entrant en una depressió o està en una depressió és que no vol anar a treballar, perquè no pot anar a treballar, no? Però hi ha aquesta sensació de no vull anar a treballar. En el cas dels metges i les infermeres, us imagineu ara un país, per exemple, Eva, amb el que està passant a Europa, eh? Ara hi entrarem, fins i tot amb el que planteja en aquesta entrevista que llegim a La Vanguardia i també al País, amb el director regional de l'OMS Europa. Mm. És que depèn de com vagi aquest hivern... Com a país no ens ho podríem permetre, que els metges no volguessin anar a la feina perquè tenen depressió. Però, evidentment, si estan deprimits o tenen una depressió, a la feina no hi aniran perquè no s'hi pot anar, no? Però, és a dir, el panorama pot arribar a ser molt greu i molt complicat.
El panorama pot arribar a ser molt complicat i jo crec que suposo que després hi entrarem o l'OMS el que fa és posar el clic d'alerta de l'avançament d'aquesta sisena onada, que aquí de moment estem com a molt tranquils perquè tenim la sensació aquesta de seguretat, però sense voler ser alarmista, aquestes vacunes estan funcionant, però seguim exposats a variants noves i a brots nous, és a dir, però com a mínim tenim una eina que se'n diu vacunes. I bé, jo crec que hi ha un límit Vull dir, ahir ho deia el president francès, no? Macron, el Regne Unit també obligarà a vacunar-se i a Bèlgica els seus sanitaris. És a dir, hi ha un límit en la voluntarietat de les vacunes perquè ara mateix és l'únic escut que tenim i això està molt relacionat amb la càrrega de feina que tenen els sanitaris, no? que és el que estàvem parlant. Mireu, aquest estiu a mi hi ha una dada que em va frapar moltíssim respecte a la salut mental relacionada amb la Covid, que és els suïcidis, no? Suïcidis que sempre han estat un tabú, fins i tot tots els que treballen en diari sabem que quan hi havia suïcidis abans, bueno, i ara encara, no?
Abans i ara, eh?
És un tabú, no? És a dir, s'ha interromput la circulació en el metro tal, no? I dius, va, un suïcidi, no? Però no ho diré, no? Hi ha una dada molt bèstia que aquest estiu es va fer pública, perquè potser ara fins i tot és pitjor, no? Perquè la tardor anem cap a la mort natural i tot això, aquests estats d'ànim, la gent que ho pateix encara ho pateix més, no? Cada dia hi ha una mitjana de 10 suïcidis a l'estat espanyol, un cada 2 hores i mitja. I jo aquesta dada la vaig sentir a l'estiu, és una dada publicada, eh? No estic descobrint res. És terrible. Terrible. Aleshores, com hem de fer front a això com a societat? Doncs hem de fer front amb més inversió, com s'ha dit ara. S'ha de fer front doncs, intentant mitigar el que es pugui la pandèmia, intentant donar suport als sanitaris, però com? Doncs amb més mitjans, amb més contractació, cuidant-los, perquè a vegades en tots els entorns laborals, i suposo que amb un tan bèstia com el que estan patint els sanitaris, no és només una qüestió de que tot donin més mitjans materials, que també. Eh? És una qüestió que tot sentés valorat, que funcionin les dinàmiques d'equip, que et facin sentir valoritzat, no? I això també té molt a veure amb la salut mental. És a dir, de com afrontes les coses, com afrontes la vida, de com aquesta societat s'ha d'estar preparant. I jo el que detecto en l'ambient, una vegada ens ho deia, no? No és només ansietat i temor, sinó anem cap a un individualisme radical que va absolutament contra això. És a dir, no estem fent una societat a priori, vam passar les primeres etapes de solidaritat, no? de pinya, d'unitat de la societat cap a, enfront, en el moment del confinament, particularment, en els moments més durs, i ara és tot el contrari. Ara la sensació que hi ha social és de, bueno, escolta, no? un carpe diem, però no un carpe diem ni tan sols alegre. Eh?
Clar, passa que hi ha aquesta pandèmia...
És com un carpe diem individual.
Aquesta pandèmia ha deixat algunes imatges que són tan bèsties, vistes en perspectiva, no? Que quan estàvem en els moments més complicats de la pandèmia, cada dia a les 8 la gent sortia al balcó a aplaudir el personal sanitari, Enric Cara, està trucant al psicòleg per les conseqüències del que ha passat. Ningú surt a aplaudir-los al balcó. Eh? I ells hi van ser aleshores i continuen sent avui.
Sí, però és que jo crec que la solució, a banda dels aplaudiments, no són els aplaudiments, òbviament. Eh?
No dic que sigui la solució, Eva.
Sí, però hem passat a l'altre extrem.
Ah, exacte. Ho dic en aquest sentit. Eh? És a dir, que se'ls ha deixat d'aplaudir, però ells hi han sigut cada dia. No? I la pandèmia ha portat que aquells que aleshores els aplaudíem ara van al psicòleg, i que el psicòleg ens diuen que fa uns mesos, quan trucaven, segurament havien de fer 3 o 4 sessions, i que ara ja n'estan fent 8, i que ja van camí de necessitar-ne 9. I després d'aquestes 8 o 9, resulta que n'hi ha que encara els diuen, mira, i a partir d'ara començarem a fer això presencial i ho farem una mica més seriós, Enric.
Sí, a veure, jo ara introduiré un altre element de confusionisme en tota aquesta qüestió, perquè jo... em poso en la pell del professional sanitari i quin és l'objectiu principal d'un metge o d'una infermera o d'un professional sanitari? Curar. És a dir, atendre un pacient i que aquest pacient es curi. Deu ser la màxima satisfacció que deu tenir un professional de la medicina, no? Clar, en la guerra pandèmica que hem passat, molts pacients s'han quedat pel camí d'una forma, amb una impotència per part del professional, que la seva missió era salvar-lo, amb una impotència perquè estava davant d'una cosa desconeguda amb la que no sabia com afrontar. Per tant, això, per un professional o per qualsevol altra persona, és una cosa tremenda, no? Perquè dius, bueno, escolti, jo, que teòricament sóc el que he de salvar aquesta persona, no la puc salvar. I, per tant, se'm morirà. Clar, entra dins de lo raonable en un metge que se't mori algun pacient, però en aquesta situació tan nova, no. Primer factor. Però ara estem sortint de la pandèmia, tot i que és veritat que aquesta sisena onada ens ve per Europa i aquí estem, de moment, creuem els dits, protegits, però hem d'estar alerta, però ara s'obre un nou element, que és l'atenció primària. L'atenció primària l'hem blindat, hem fotut un mur de contenció i li hem dit, hem traslladat a la ciutadania la que no era Covid, escolti, vostè no vingui al centre d'assistència primària, no molesti, i ja ho trobarem. Ja ho trobarem. Aquí s'ha produït també una desconnexió per mi, entre els professionals els metges de família, bàsicament, amb els seus malalts. Hi han pacients que fa any i mig que no han vist encara la cara del seu metge. I clar, aquí hem aprofitat aquesta diguéssim, pandèmia des d'un punt de vista organitzatiu per canviar el model de relació amb els malalts, amb els pacients. I si tu ara et dediques més a respondre mails o a enviar missatges pel mòbil que no pas a veure el teu malalt cara a cara, això també és un canvi que és sobre el canvi, és a dir, que, o sigui, és porqueria sobre porqueria, per entendre'ns, mental. Aquí els hi està explotant el cap. Els metges necessiten tractar tu a tu amb el malalt, necessiten veure'l millorar i necessiten veure'l curat. I no necessiten enviar-li un mail i pren-te'n un gelocatil. No, escolta, vine, que et veuré i veurem si tant de bo et puc preveure, prevenir una cosa que sigui més greu. Això també està passant a dia d'avui, eh?
I els metges
això s'estan queixant i estan aixecant la mà. I dius, escolta, m'estàs canviant les regles del joc, que jo m'havia apuntat a aquesta feina per això. Però perdona, Eva, digues.
No, totalment d'acord amb això. Només deia que també ho necessiten els pacients. És a dir, jo crec que l'atenció personal és insubstituïble i estan parlant només que la gent gran que no està tan digitalitzada. No només la gent gran, és a dir, tu a través del telèfon no expliques el mateix que mirar cara a cara o que et toquin o que t'explorin a un metge, i per això no cal que estiguis greu. De vegades és un primer plantejament. No sé fins a quin punt és encertat reconduir bona part de l'atenció mèdica, crec que no, a mitjans digitals. És a dir, el que ja patien els professionals dels CAPs, patien una insuficiència crònica que té de molts anys, de ràtios massa altes. Metges, la meva metgessa de capçalera, per exemple, em deia, ostres, és que he de visitar un matí o a la 25 pacients, no? I em dona com a 4 o 5 minuts per pacient.
La màscara està a 30 i 40,
no? Clar, és a dir, amb això no puc fer res, no? I a més ara hi ha una part de tot això que és digital, no? No és només una qüestió dels metges, és una qüestió dels pacients, el sistema s'ha de reforçar, no? I benvinguts siguin els diners, que l'augment de diners en salut, i sobretot dirigits en els pressupostos i sobretot dirigits als CAPs, no? A més a la proposta de pressupostos.
Ara, Jordi.
Sí, no, aviam. Parlàveu abans que la gent aplaudia els metges i que ja no aplaudeixen. Els metges... Jo no sé si per sort, bueno, gràcies,
com ho he dit jo, Jordi,
de sanitaris a la família.
Jordi, com ho he dit jo, no ho deia tant com una crítica social de que els vam aplaudir, no els aplaudim, eh? Dic
no,
que
no,
aquells
no.
A qui aplaudíem...
Sí, sí.
És a dir, aquells a qui aplaudíem, malauradament, pràcticament dos anys després... El que estan fent és trucar per demanar ajuda psicològica per tot allò que els hi ha vingut,
diguem-ne. Però perquè els metges, o sigui, jo conec casos, inclús a la família, de metges que els hi tocava jubilar-se i que, evidentment, davant de la situació no es van jubilar. Diu, home, és com si a un periodista li dius que jubili el dia que tens la notícia de l'any, no? No pots marxar, no?
Demanaven als jubilats que tornessin.
I molts van tornar, i alguns, sí, sí. Alguns que estaven fent un altre tipus de i tothom s'hi va abocar. El que passa que això també té un temps de durada. És a dir, ha arribat un moment que el problema és que la gent no pot més. Que les hores, les guàrdies, l'estrès i, evidentment, l'afectació psicològica afecta. I això... Clar, tu l'embranzida la pots aguantar un mes, tres mesos, sis mesos, però quan ja portes més d'un any, a la gent el cos no aguanta. Llavors això sí que ha començat a generar algun tipus de conflicte de tipus laboral. De dir, bueno, escolta, jo no puc treballar tots els dies de la setmana...
El Parc Taulí, per exemple, sense anar més lluny, l'Hospital del Parc Taulí, a Sabadell, està passant.
No, no, bueno, jo conec el Parc Taulí, jo crec que en Pau...
aquest cas perquè l'hem explicat avui als informatius, però és evident que hi ha aquestes tensions.
Que la gent no pot més, no? I a banda d'això, que els... Bueno, perdona, és que a més van contractar alguns centres, coses que volien incorporar dels últims anys de medicina... Però després els van fotre al carrer. O sigui, de cop i volta es foten al carrer i torna una nova onada. I els altres, home, els han fotut al carrer i ara no hi són, no? Sempre, al final, tot és qüestió de calés, clar. Però tots aquests dèficits són els que després pues, també esclaten pues, per la via psicològica, per la via vital, perquè són persones... valgui la redundància, humanes, no?
Ah. No, el problema segurament és quan un es mira el panorama actual, no?, i intenta fer una fotografia de la realitat, no? I jo aquí sí que m'agradaria entrar una mica en aquestes entrevistes que ha donat a La Vanguardia, per exemple, i també al País, el director regional de l'OMS, que comença a situar-nos bastant en una realitat, jo crec que és com un intent de fer-nos tocar de peus a terra, no? Perquè segurament portàvem aquí moltes setmanes en què hem parlat de si hem obtingut o no la immunitat de grup, que la vacunació és molt alta i ara estem veient que comparada amb Europa és excepcional aquest 80% i escaig de vacunació al qual hem arribat. Sabíem que quan aixequéssim les restriccions els casos pujarien, perquè havia passat amb totes les restriccions, clar, ara que ens les han tret pràcticament totes i queda la mascareta, doncs ara sí, els números ja diuen clarament que anem de pujada, no és preocupant encara, però anem de pujada, però clar, al centre i al nord d'Europa, el que ens estan dient, Enric, és que el que pot tornar serà molt complicat, no? I aleshores, psicològicament, per la societat i pel personal, haver de fer ara passes enrere, ostres, pot ser un hivern molt complicat.
Sí, a veure, aquí hi ha diversos factors, però un de molt fonamental. Que ens hagi de dir l'OMS, el primer món, que ens hem de vacunar, és per fer-nos-ho mirar, eh? Perquè, mira, en el tercer món, i que no me l'interpreteu, pot haver un tema cultural, d'educació...
D'informació.
D'informació...
De tradició,
en fi, un cúmul d'elements...
De recursos,
un cúmul d'elements que pots dir, mira, van malament per... I és comprensible. Però, carai, en el primer món, que un de cada quatre digui que no es poden saber vacunat, que això és un luxe asiàtic en el context mundial. Podent-se haver vacunat, has decidit que no et vacunes...
Gratis.
I, a més, gratuïtament. Això és per fer-nos-ho mirar. I el que ve a dir el senyor de l'OMS és... sou una colla de rucs. Feu el favor, perquè ara resulta que això que ho teníem, li teníem bastant al peu al coll, el primer món, que ara és el que més es mou... Perquè, clar, un senyor, i tampoc me l'interpreteu, de gana, no viatja, no fa turisme, no va a congressos, val? En canvi, un senyor de Londres o un senyor de Lituània...
O de Berlín,
està tot el dia movent-se, eh? I, per tant, està escampant un virus. I l'està escampant a consciència, perquè això fa un any i mig dius, mira, ostres, que jo no sabia com... Però és que ara ho fas a consciència. Per tant, és una greu irresponsabilitat. I el que ens està dient aquest senyor de l'OMS és, a banda de que sou uns rucs, sou uns irresponsables. I o freneu això, o allò que va fer Xina, que els vam acusar tots, això ve de la Xina i són una colla també de culs d'olla. No, és que ara la culpa serà nostra, d'aquesta sisena onada. Per tant, estem... Ara jo crec que hem canviat el pla de la qüestió, eh? O sigui, ara ja no és que ens ha vingut un virus que no sabem. Ara és una qüestió de que estem fent un acte d'egoisme irresponsable de gran magnitud que no només afectarà la persona que ha decidit no vacunar-se, sinó que afectarà a tot el món. Perquè el que diu el senyor de l'OMS és que l'epicentre de l'emergència sanitària a dia d'avui està en el primer món. Però perdoneu, és que jo, de veritat, amb això m'irrito molt. Per tant, totalment a favor del que va dir el Macron, totalment a favor del que ha dit el govern belga. Aquí tothom, sobretot els que ens cuiden, han d'estar vacunats. Això és com dir-li a un periodista, escolta, tu no pots dir que no pots, no entrevistaràs, no faràs entrevistes, no, no, escolta, i tant que faràs entrevistes, no? Tu faràs articles i entrevistes, no, no, no. Tu faràs de tot, eh? No, no fotis, o si no, no siguis periodista, vés-te'n... Exacte. Doncs això és el mateix. Si tu vols ser sanitari, t'has de vacunar. Primera consideració. I segona consideració, la resta de la població que no es vol vacunar, lliurement, home, ha de tenir algun peatge. Ha de tenir algun peatge. Pues vostè no viatjarà, o vostè per viatjar s'haurà de fer 30 PCRs, o en fi, el passaport Covid, etc etc. Però jo no, ja no, no per una qüestió de la persona que pot emmalaltir, sinó de la conseqüència de
l'autodefensa de la societat.
Clar, de la pròpia societat. La societat s'ha de poder defensar davant d'aquesta irresponsabilitat.
I quina paradoxa, Eva, que resulta que és l'Europa del Sud, no?, que acostuma a passar per l'Europa irresponsable, l'Europa del viva la vida, del ja ho trobarem,
no? Jo no crec que sigui tant una paradoxa. Crec que aquí, a l'estat espanyol, tenim un sistema sanitari públic que ha garantit, diguéssim, vacunes. És a dir, tots els països europeus han garantit vacunes, però aquí el sistema està molt més greixat des de fa molt de temps, molt més que altres estats, no? Però sí, sí, nosaltres sempre ens acusen de ser els irresponsables.
Ho dic perquè Itàlia, per exemple, no ho acabaven de fer i van decidir fer l'obligació per tothom, no? I aleshores
clar,
també...
És a dir, que
hi ha hagut mecanismes diferents, però resulta que tu mires avall d'Europa i hi ha molta gent vacunada i mires al centre i al nord d'Europa...
I està fatal.
I ningú es vacuna, saps què vull dir?
Ens agrada més viure.
Hi ha coses molt paradoxals, com per exemple Rússia, no?, que és una mica més enllà, però que són els... Bueno, van llançar l'Sputnik, no?, una de les primeres vacunes, i només tenen un 30% de vacunats. Ara t'arriben dades terribles de un quart de milió de morts registrats per Covid. Ah,
passa que també Rússia, Eva, és l'exemple de com fer malament les coses, diguem-ne, eh?
Fatal,
és a dir,
no?
Aquella presentació de vacuna que van fer va ser tan desastrosa que ni el seu se la volien posar.
No, exacte, no? Però és... sí, però l'Sputnik després s'han estat posant a altres bandes del planeta. On, en tot cas, jo crec que el tema de la voluntarietat de la vacuna té un límit i ja hem arribat a aquest límit. O sigui, fa mesos que estem anant en cercle des que tenim vacuna, no? Perquè us recordo que fa un any i mig on, bueno, haguéssim cimat tots, no?, de tenir una vacuna per la Covid. I no és acceptable que hi hagi un quart de població, un 25% de gent que no es vol posar la vacuna. Jo crec que la vacuna ha de ser obligatòria. Igual que és obligatori no anar a 200 per hora per l'autopista, perquè hi ha unes lleis, perquè tu poses en risc no només
el teu vida,
sinó els de més. La resta, estàs posant en risc la vida de la resta de la gent, no? Per tant, és absolutament immoral, és insolidari, és profundament egoista, i després ja no parlem dels sanitaris que a l'estat espanyol tenen taxes gairebé molt altes, gairebé s'acosten al 100% de vacunació, però, per exemple, al Regne Unit, que són molt més baixes, ahir sortia un estudi que gairebé hi ha 11.500 persones que van entrar al sistema sanitari durant la pandèmia per altres malalties, i els professionals sanitaris els han contagiat i han mort. O sigui, en un lloc com el Regne Unit, no?, una de les societats més riques i avançades del planeta, hi ha 11.000 i pico persones que s'han contagiat de Covid quan no tenien Covid perquè el seu metge els hi ha passat la malaltia. Això és absolutament inacceptable, perquè les taxes de vacunació al tercer món no arriben encara al 2%. És a dir, nosaltres, societats avançades, estem retenint les vacunes que necessiten a Uganda, al Sudan, a Colòmbia, o on vulgueu dir, o a Indonèsia. Les estem retenint nosaltres, perquè les farmacèutiques no estan venent ni tan sols dins l'iniciativa COVAX, que és l'iniciativa que sabeu que va posar en marxa Nacions Unides per suplir, per... Diguéssim, era un conveni amb les farmacèutiques perquè suplissin diners públics, els països pobres, perquè poguessin vacunar, i no ho estan fent les farmacèutiques perquè prioritzen els contractes en els països rics. És a dir, nosaltres n'estem afavorint d'aquesta desigualtat planetària quan, a més, el virus no entra de fronteres. El virus té reservoris globals, com ja s'ha provat. És a dir, aquesta epidèmia va començar, la van trobar a la Xina i ha anat saltant. És a dir, tenim... Això és un reservori global de malalties del virus que fins que no s'acabi no s'haurà acabat la pandèmia. Tenim un escut que s'anomena vacunes, i, en canvi, donem l'opció a ciutadans que no es vulguin vacunar. tret de casos molt concrets de persones que tinguin malalties, òbviament, per prescripció mèdica, que potser no es puguin vacunar d'això, em sembla inacceptable, perquè vivim en societat, tenim una sèrie de normes per complir, i aquesta és la primera. És a dir, a mi ningú em pot dir que jo posi en risc la meva pròpia vida perquè algú egoístament la decideix posar en risc.
Jordi.
I em sembla un debat ètic obvi, però és que estem arribant al límit. O sigui, al límit de la voluntarietat.
És veritat que...
I acabo, eh? I d'aquí venen mesures com la de França i Bèlgica, no? França d'obligar els majors de 65 anys a vacunar-se tots.
Jo crec que justament la gent que amb la qual he debatut sobre el tema de la vacuna i que no es volien vacunar, em dona la sensació que estan en una bombolla, que són molt impermeables a tot aquest discurs que estem fent, perquè és un sistema dogmàtic, és a dir, això és el sistema, jo estic en contra del sistema, no? I quan tu et fots amb aquesta pàjara, diguem, d'aquí no surts, ja et poden dir missa, que no entres, no? No, diuen, tu dius el que dius, jo tinc la meva opinió, dic, escolta, això no és una qüestió d'opinió. No, diu, bueno, però jo també he llegit, i dic, bueno, hauràs llegit el Miguel Bosé, clar, no?, o científics de la seva categoria. No hi ha manera, no hi ha de fer. Llavors, el que només es pot fer és forçar-nos. Pensem que hem arribat a un punt en què la gent que no es vol vacunar compra certificats Covid falsificats per poder anar a l'ut de gas. El qual ja és el colmo, diguem, de la imbecilitat, no? De la imbecilitat. Llavors, l'única manera d'aconseguir que aquesta gent es vacunin és forçant-los, i és el que deia l'Enric. És a dir, tu no pots sortir de casa si no tens vacuna. Vull dir que tu no pots fer res, no pots anar al súper.
Sí, però fixa't...
Tu no pots anar al súper si no estàs vacunat. Tu no pots anar a un restaurant... Si... Jo he anat a un restaurant aquest estiu a França, demanaven el certificat, sí. I si no, no entres. Mm. I a mi em donava una tranquil·litat, perquè si, bueno, aquí no hi ha ningú que m'entens. Llavors, això no... És dir, una persona que no es vacuni o viu a la punta d'una muntanya...
Ah, Jordi, però una pregunta, mira, te la faig a tu i després hi podeu entrar tots, si voleu, però... Aquest debat que l'hem tingut molt aquí, l'hem tingut amb un índex de vacunació que està al 80% i escaig. I com que només ens miràvem el malic, perquè és el normal, no estàvem pendents del que passava amb els nivells de vacunació a fora. Però és que resulta que ara, veient el que està passant a Bèlgica, o el que està passant a Alemanya, o el que ha passat a Dinamarca, o a països ara de l'Europa de l'Est, segurament el debat que tenim nosaltres és molt menor, perquè amb un 80% i escaig de població vacunada... La quantitat de gent que ja està immunitzada és molt gran. Entre el sector sanitari, la vacunació és més del 90%. Mm. El problema és, la nostra economia pot desvincular-se del Regne Unit? No. Es pot desvincular d'Alemanya, la nostra economia?
No.
No. Però tampoc podem tancar les
fronteres. Ni de l'Argèlia.
No podem tancar les... Sí, no, però jo et poso l'exemple a Europa, és a dir, la relació de nosaltres amb nosaltres. Mm. És a dir, quin és el debat? Si nosaltres estem vacunats, o què ha de fer Europa? Què fem? Hem de començar a posar algun tipus de control estrany als aeroports, per exemple?
No. El que sí que s'ha de fer és incidir, ja sé que sento un precedent que no fa gaire gràcia, però s'ha de fer, per exemple, amb les relacions laborals. És a dir, jo crec que hi ha motius perquè una empresa obligui els seus treballadors a vacunar-se. Escolta, t'explicaré un cas tremendo. Jo conec una família molt rica de Barcelona que han agafat el Covid perquè... ha agafat el Covid i, havent-se vacunat, ha agafat el Covid i s'ha mort una persona del servei, tenen molt servei, tenen majordoms, tenen cuiners, tenen... I perquè una cuinera bielorussa no es va voler vacunar, han comandat a tothom. Escolta, jo crec que si tu tens una persona a casa que no es vol vacunar, tens dret a despedir-la. Hauries de tenir a convidar-la. I això no va en contra de la classe obrera, això va en contra de la salut general, no?
Però això hauríem acabat si punt... tothom se vacunés.
Però imagina't...
Si fos obligatori, no clar, és que ha de ser obligatori la vacunació.
Jo us feia el plantejament, a quin nivell has de fer? Perquè tu imagina't que nosaltres decidim, Catalunya, Espanya, sí. No? Hi ha aquestes reunions famoses de la interterritorial. Totes les comunitats autònomes diuen la vacunació és obligatòria, d'acord, i fins i tot a l'últim que no està convençut com que la llei l'obliga, el punxem. 100% de vacunats a Catalunya i a Espanya. Si la vacunació a la resta d'Europa no puja, l'aeroport del Prat o l'estació de Sants, per posar dos exemples, continuarà arribant molta gent que no estarà vacunada.
Sí, però a veure, aquí hi ha diverses coses. En primer lloc, totes les decisions dins de la Unió Europea... Als Estats Units
acaben d'obrir ara la frontera.
Si tu no anaves
amb totes les vacunes i els certificats de no Covid, diguem, tu no entraves als Estats Units, eh?
L'economia de l'Estat és molt dependent del turisme, algunes comunitats autònomes més que altres, que la catalana, una de les que més, i per tant, d'alguna manera, necessitem com a mínim a curt termini que segueixin arribant milions de turistes. Milions! Ara bé, com es fa això posant en risc la població? Doncs, òbviament no, però també hi ha mecanismes concertats dins la pròpia Unió Europea. És a dir, la Unió Europea ve que legisla quan li convé, ve que tanca fronteres, no us en recordeu quan va tancar fronteres a la resta de ciutadans de fora de la Unió Europea, precisament per la pandèmia. Després se n'han tancat fronteres interestatals. És a dir, es pot legislar a nivell europeu respecte a l'obligatorietat de les vacunes. Jo crec que anem cap a aquest escenari, anem cap aquí. O l'epidèmia remet molt per causes naturals. Alguns experts diuen, ostres, és com virus, amb aquest nivell d'incidència tan forta, no dura més d'una dècada. Bueno, però és que és una dècada. És que sembla que estiguem immersos ja... sembla que faci una dècada que estem en pandèmia, no? I no fa tant, no fa tant, des del punt de vista del que pot durar un virus, no? Per tant, s'han de trobar mesures concertades per evitar tot això, perquè no podem prescindir ni canviar el model econòmic d'un dia per l'altre. Podem posar les bases per canviar-lo, però d'un dia per l'altre no podem perdre milions de turistes, perquè ja hem vist on porta això. Justament ho hem comprovat
el que passa, clar, planteja un debat molt interessant, no? Com li diu Espanya als turistes que no vinguin o que vinguin amb unes certes condicions? Quan en el tema turístic hi ha una deslleialtat absoluta en els competidors turístics d'Espanya? És a dir, et pots sortir, com aquí sortia a Madrid dient lo contrari del que deia l'Estat, el govern central, doncs a Europa també hi ha països que diuen, mira, com que Espanya posa pegues, ja aixeco jo la bandera de la llibertat, no? I, clar, o això és una qüestió general, ja no només d'Europa, sinó del mundial, és a dir, que hi hagin una sèrie de condicionants als viatges, o sempre sortirà el Pepito Grillo que et dirà jo sóc la bandera de la llibertat.
Mira, avui ens passa una cosa, jo ara voldria seguir, perquè a mi aquest debat que estem tenint ara em planteja una qüestió que em sembla molt interessant, que és, i això com ho abordem, des d'un punt de vista econòmic o de salut pública? És a dir, nosaltres podem decidir el que estem fent ara, no? Que és o carnet de vacunació o PCR negativa. Però això és una lectura econòmica de la pandèmia, perquè la PCR negativa no evita ni que circuli el virus ni que apareguin variants. Mm-hmm. És a dir, tu fas l'abordatge d'aquesta situació...
La vacuna al 100% tampoc, eh?
No, però la vacuna al 100% sí que la circulació del virus i la possibilitat estadística de variants sí que l'elimina molt.
Molt, molt.
La PCR negativa no.
Els que estan a l'UCI en aquests moments tots són gent de no vacunada.
Llavors, em sembla un debat molt interessant, però tinc un problema. Avui, aquest matí, d'aquí una estona, la plataforma que està en contra dels Jocs Olímpics d'hivern a Catalunya farà una roda de premsa per exposar els seus motius. Entre la gent que diuen no a aquests Jocs Olímpics d'hivern, hi ha alguns esportistes d'elit catalans, entre ells el Kilian Jornet, per exemple, molt vinculat a la muntanya, i hi ha l'alpinista Araceli Segarra. L'Araceli Segarra està a la muntanya. I vaig parlar amb ella i em va dir, demà jo estic a la muntanya, fa un temps de gossos, diu, sí, però jo estaré a la muntanya, i em va garantir que a les 9:50 hauria trobat un lloc amb cobertura. Per tant, d'aquí 3 minuts he de trucar a l'Araceli Segarra, sí o sí. Per tant...
Si no, el satèl·lit se'n va.
Si no, podem tenir un problema. Que el Pirineu no són les rocalloses canadenques, però encara hi ha llocs on no hi ha cobertura. Per tant, si ella compleix, jo també compliré. Faig una pausa molt breu per la publicitat, fem aquesta conversa amb ella i després residuem una altra vegada el debat.
Ràdio Estel.
Portes una estona escoltant Ràdio Estel? Doncs portes una estona escoltant la nova ràdio. Si et pregunten, explica-ho. Tu escoltes la nova Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, coure i seleni, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari. Aquesta tardor pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix a tota la família i sol·licita Dinafen Plus o Dinafen Infantil a Laboratorios Maen Punès o al 669-56-17-68. 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Dinafen Plus ja. Per ser oient de Ràdio Estel, un descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punès. Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
Falten 10 minuts per arribar al punt de les 10 del, a les 10 del matí. Araceli Segarra, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia, Pol.
Un plaer escoltar-te. M'han dit que al final t'has quedat a casa?
Bueno, no he quedat, he tingut que tornar. Perquè hi ha hagut tant ressò que és més impossible gestionar-ho tot amb les xarxes, només amb el mòbil, des de la muntanya. Així que he tornat, però després tornaré, aquesta nit ja tornaré a enfilar cap a...
No, espera't una mica, que diuen que ve un temps de gossos. Ja sé que tu has estat en condicions climatològiques molt pitjor que aquestes, però amb lo llarg que és l'any, espera't, home, ja sortiràs demà.
Ja m'està bé, ja m'està bé. Ficar-me quan més m'ho compliquis, millor. I ara ho tenim complicat, amb el que ens ve.
A veure... Escolta'm, parlem d'aquest no als Jocs Olímpics d'hivern a casa nostra.
Sí.
La plataforma Stop Jocs Olímpics avui faran una roda de premsa, també la faran aquí a Barcelona per donar a conèixer el seu posicionament. Tu ets una de les persones que ha aixecat aquest no, ets una persona llargament vinculada al món de l'alpinisme, de la muntanya a casa nostra. Per què no a uns Jocs Olímpics d'hivern a Catalunya?
Clar, la pregunta potser hauria de formular-se al revés, no? Per què sí uns Jocs Olímpics a Catalunya?
Perquè tenim estacions d'esquí, perquè tenim muntanyes, perquè la nostra economia està basada en part, no?, dels esports d'hivern. No ho sé, no sóc un expert, jo et dic algunes de les coses que han anat sortint aquests dies.
Clar, aquestes algunes coses que se suposa que tenim, però el motiu de per què es fer, perquè tenir una pista d'esquí no és suficient raó per voler fer unes Olimpiades. És a dir, si volen fer unes Olimpiades que suposadament la resposta que donen és que serà una oportunitat d'inversió per al Pirineu, clar, no cola gaire, perquè una oportunitat d'inversió pel Pirineu seria canviar el model econòmic i el model de negoci pel Pirineu. El Pirineu el que no necessita és ser potenciat com a un parc de jocs, com és actualment potenciat. El que necessita és tenir un teixit empresarial i una gent arrelada al país. És a dir, un parc de jocs, un turisme, depèn de l'atzar. Un teixit de negoci depèn de les teves accions. Llavors, la teva economia sempre la podràs controlar, perquè és el teu negoci el que controles. Turisme no. Això per una banda. Però per l'altra, anem a suposar que d'acord, acceptem que aquestes són les raons. Tampoc s'aguanta perquè ni la climatologia, el canvi climàtic, la crisi climàtica ho permetrà, ni la sostenibilitat ni les estructures actuals ho permeten, I, a més, hi ha molt poca transparència en quant a les inversions i els recursos. Per tant, és que no s'aguanta per cap banda.
Clar, però des d'un punt de vista, no, tu fas aquesta referència, per exemple, no, a la crisi climàtica, no, a la, que es viu actualment, i aquest futur, diguem-ne, que es qüestiona de la neu al Pirineu des del punt de vista del negoci de l'esquí. A més, aquí el programa ho explicàvem fa tot just uns dies amb el catedràtic, no, amb el Javier Martín Vide, que ja ho deia, no? Vull dir que hem d'anar assumint, ell ja fa molts anys ja que ho diu, que això del negoci de l'esquí al Pirineu segurament té data de caducitat, entesa com una temporada llarga, eh? Evidentment, doncs hi haurà 3 o 4 mesos que de neu al Pirineu més o menys sempre n'hi haurà, però abans no arribi això, i en aquest canvi de model que tu planteges, no és compatible ara fer uns jocs, diguem-ne, que puguin donar una sostenibilitat a curt termini mentre es treballa en un canvi de model pel Pirineu?
El tema és d'on ve la inversió econòmica. Actualment, si la inversió no pot ser pública, perquè no hi ha tants diners per fer una inversió en aquest terreny. I si la fas per estructures que es quedaran obsoletes, és un malversament dels recursos. Deixant de banda el que et deia, aquesta inversió econòmica s'ha de fer per millorar el model de negoci, per millorar l'hàbitat, per millorar la inversió en ramaderia, la inversió en agricultura, la inversió de nous negocis empresarials en el país. Perquè, a més, et dic que...
Però entenc que estàs fent referència, Araceli, a models empresarials que vagin més enllà de l'explotació de la muntanya.
Clar, a part de que actualment, mira, si tu...
O per canviar aquest. És a dir, tu tens una estació d'esquí, per entendre'ns, Araceli, tu pots decidir, si et diuen que cada cop hi haurà menys neu, pots o tancar l'estació d'esquí o buscar-li alternatives als usos de la muntanya, de les estacions, que és, per exemple, el que estan fent moltes estacions d'esquí al Pirineu, no? Que és reformular-se o buscar maneres, diguem-ne, d'allargar l'explotació econòmica de la muntanya al llarg de tot l'any, amb coses que vagin més enllà del fet d'esquiar.
Sí, però llavors no té sentit fer unes olimpíades blanques si el que volem és que aquestes estacions funcionin durant tot l'any amb un altre tipus de negoci, perquè directament aquí no hi ha prou de neu i es farà el ridícul. Hem d'utilitzar canons de neu. Hi ha vegades que veus tota la muntanya pelada marrón i només veus unes línies blanques que són les pistes d'esquí mantingudes artificialment de manera molt precària i que no donen per unes olimpiades. No hi ha infraestructura de trampolins, no hi ha infraestructura de bobsleigh. Llavors s'han d'anar a fer fora. És una contradicció dir que fem unes olimpiades al Pirineu, però ens n'anem a buscar una infraestructura que està als Alps.
Ah, és a dir, nosaltres, diguem-ne, volem fer aquests Jocs Olímpics d'hivern al Pirineu, però el Pirineu, com el tenim ara, no està preparat. Potser té la tradició de neu, però no té la infraestructura per acollir uns jocs.
En primer lloc, això. És a dir, aquesta poca sostenibilitat, no? No hi ha infraestructures, les infraestructures es queden obsoletes, són un malversament, no tenim tanta neu com tenen els Alps, inclús les estacions d'esquí que els Alps tenen neu han rebutjat les olimpiades en uns referèndums. És a dir, si ells, que podrien fer-les, no les fan perquè veuen que és un sobrecost econòmic. Oxford va xifrar el sobrecost, han fet uns estudis, en un 142%. I Harvard ha dit que aquests impactes econòmics, que al principi es marquen com positius, estan inflats i sempre acaben sent unes pèrdues. Per tant, per què no utilitzem aquests diners en el que està reclamant tota la gent del territori del Pirineu, que és deixem de ser un xiquiparc, i sí, està molt bé que hi hagi un turisme, però que no ho centrem única i exclusivament en aquest turisme, que ho centrem en poder controlar la nostra economia, no en una qüestió d'atzar, com deia, i de sort, que faci bon temps o que faci mal temps, i llavors ens vindran, no vindran, ens cancel·laran, no ens cancel·laran, sinó que tinguem un teixit empresarial perquè s'ha canviat el model econòmic i de negoci, i a més aconseguim que la gent s'arreli, que la gent visqui, que la gent acabi tenint aquí unes feines, puguin tenir uns salaris més decents, puguin tenir un habitatge que ara mateix no el poden tenir perquè hi ha aquesta cultura del totxo i de la segona residència que fa que encareixin molt aquesta població. Per tant, és tot un contrasentit, no?, voler tenir...
Però una pregunta, Araceli, que et faig, sí, no només com una persona que estima la muntanya, sinó que a més hi vius des de fa molt temps, no?, i que entenc que aquest canvi que tu estàs demanant el veus i el consideres necessari. La meva pregunta és, tu veus el govern en disposició de fer aquest canvi i aquestes inversions si no hi ha jocs? Ningú garanteix que si hi són es facin, però jo et pregunto, imagina't que no es fessin. Tu veus el govern en disposició de fer les inversions necessàries per avançar cap a això que tu estàs plantejant?
Jo realment no estic tan posada en política per observar-ho. Ara mateix el que estic veient és que s'està fent una mena de xantatge per a que es facin els Jocs Olímpics a canvi d'aquestes inversions. I trobo que si s'acaba fent amb diner públic, doncs això no pot ser una moneda de canvi.
Et sembla bé que hi hagi un referèndum preguntant si els volem o no?
A veure, en un principi l'ideal seria que no hi hagués un referèndum perquè se'n retiressin aquesta proposta, que per cert ja és la tercera temporada, és a dir, la tercera candidatura que es fa amb tota la despesa econòmica que suposa, doncs, les empreses de màrqueting que han contractat per a tirar endavant això. I t'ho dic així amb cometes, perquè si contractes una empresa de màrqueting per fer una campanya, és que estàs intentant maquillar un producte, no l'estàs venent tal i com és, sinó contractaries un altre tipus d'empresa. I l'ideal seria que les